Hobby, però més que un hobby és com una cosa que tinc necessitat de fer-ho. És com una part que és molt lúdica per a mi i que disfruto moltíssim fent.
I anem ara amb l'únic noi...
No he conegut cap cançó.
Home, perquè són més modernes que vostè.
Ni Bonet de Sant Pedro, ni...
Aviam si aquesta li sona.
S'ha de modernitzar, s'ha de modernitzar.
No, potser aquesta li sona, Marcelí. La canta el Daniel, té 15 anys, és de Vallmoll, i en aquesta la Maria, pobra, li va agafar una plorera perquè li va arribar l'ànima. El primer home, no?, pel que veig.
Sí.
L'únic.
Que
maravilla.
Solo ante el peligro. En 15 anys, quants desamors has viscut per cantar amb aquesta profunditat?
Mira, va cantar un sentiment.
No,
jo no podia
temps.
Parar de plorar, de veritat. És que, i jo ja rejant una companya del jurat abraçant-me.
De veritat, sí.
Ho porten a dins, això.
Va, en 15 anys, a lo millor, sí que has tingut ja el...
I quan els tens cantant un metro
sí,
i mig,
clar, és diferent,
és molt diferent, eh?
L'energia també d'una altra manera.
Aquest nano expressa amb la cara, amb un amor, un carinyo, que a més amb 15 anys té uns greus, que jo penso, o sigui...
Ja quan fet el canvi de veu, no?
El devia fer amb 7 anys, perquè si no, no sé com
m'arriba. Va, i acabem amb la desena concursant, que és la Paula Lozano, té 18 anys i és de Lleida. She's messy, but she's
kind. She's lonely. Espero que Objectiu Paqui em pogués ajudar a això, a formar-me molt més en música, cant, que és el que m'agrada. I no és només això, com a emocionalment també, com a persona... I a més meus companys, no sé, vull que m'ajudi en moltes coses.
Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a través de totes les televisions locals i també de la plataforma Xala, que de fet jo m'he inscrit abans i és gratuïta.
És gratuïta.
Si no teniu temps de veure-ho en directe, podeu seguir aquesta tercera temporada d'Objectiu Paqui. I que, atenció, que això no ho hem comentat, segueix sent impulsat per un equip de gent voluntària.
Correcte.
Vull dir que no és que hagi evolucionat i ara doncs, segueix amb aquest esperit com des del principi.
L'equip de Cardedeu és tot fet per voluntaris i una cosa més també de tenir en compte és que bona part de les actuacions que es fan en directe, la música també és en directe.
Fixa't.
Doncs estarem pendents.
Doncs i tant.
Que escolta... dissabte a les 10 de la nit us esperem aquí.
Ja estarem. Ja estarem.
I tu sobretot.
Jo sí, estarem el Toni Cruz i jo allà mirant a veure si 4 o 4.
No et preocupis.
Maria Glòria, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. 2 minuts i ens posem al que ha passat en la jornada d'avui. Fins ara.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrenes 5 setmanes gratis. Avui és l'últim dia. Basic Fit, go for it.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu.
MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 5 minuts abans d'abordar la pujada de tipus d'interès, entre d'altres coses, que per cert, a partir de les 6 en parlarem amb Santiago Niño Becerra. Santiago, bona tarda.
Bona tarda. Exacte.
Preparant ja la secció brutal, amb Marta Cailà, mano a mano.
Exacte.
Per tant, a partir de les 6 abordarem totes les temàtiques a vides i por haver.
Estarem connectats.
Abans, però, anem a resoldre l'enigma d'avui, Dani Arbós, sí. Dedicada a Phil. La mascota Phil.
Marmota.
Concretament dedicada al pronòstic que es fa a partir de la llum que...
De l'ombra,
la mascota Phil.
Doncs avui us preguntàvem quina capacitat té tota aquesta parafernàlia que es fa als Estats Units
de fer 100% de fiabilitat.
El pronòstic del temps, i us donàvem tres opcions. L'opció és que l'encerta més del 80%. La opció B és que l'encerta entre el 50 i el 80% de vegades. I l'opció C és que l'encerta menys del 50% de vegades.
I ara anem al tant per cent.
Sí, doncs la solució és que, ho sento molt, senyor Marcelí, però diversos estudis demostren que la resposta correcta és la C, l'encerta menys de la meitat de les vegades.
Fent una moneda?
Què saben
una moneda serà més...
Una moneda ho encertaria més, segons mi. Segons National Geographic...
Què saben ells?
Van fer un seguiment de 60 anys i només ho havia encertat 16 vegades.
Ah, moltíssim!
I un estudi...
Que tu creus?
Home, si t'he de creure abans a vostè o a la National Geographic...
A la marmota, que
presa la marmota no sap ni el que fa, que la desperten i la treuen del cau, la pobra marmota que està dormint.
Què saben aquests del geogràfic? Què saben aquests del geogràfic si tot el dia estan allà amb bèsties i
pobres?
Ui,
cuidado,
que hi ha un tiburón. Que sale, sale el tiburón y sale el pajarito por aquí.
¿De qué pajarito ni qué
tiburón? No saben res.
Bé, un altre estudi fet a canadencs que van fer, atenció, les marmotes de 13 ciutats, perquè aquí parlem molt de la marmota Phil de Punxotowny, però hi ha moltes poblacions on ho fan. Doncs un estudi realitzat en 13 ciutats nord-americanes durant 40 anys van veure que l'encert era del
37%. Fuera.
És el que és. Acceptin les dades. No,
que això no és el científic. Què saben ells? No lo saben.
Els informes de la National Climatic Data Center diuen que la precisió del rosegador és d'un 39%, o sigui, arriba als...
I mira que és dels animals més intel·ligents, perquè dorm molt, no?
Sí.
Veus?
Sí,
és dels més intel·ligents perquè dorm molt. I la caga constantment.
Per tant, no té cap mena de fiabilitat.
Pues mire usted, no lo sé.
Això ho han endevinat molts oients, perquè avui hem rebut 715 mails, senyor Marcelí, 715.
Carai!
I d'aquests 505... han dit que l'opció era la C, que l'encerta menys del 50% de vegades. Per tant, avui hem d'escollir un número de l'1 al 505. Vinga, Dani, tu mateix.
Jo, doncs...
Sí, perquè el senyor Marcelí està portant...
No, és que no penso dir ni un número.
No, és que vostè no li ha preguntat.
D'aquí 15 dies no penso dir un número.
Quan se'n va fer el Zona Franca?
D'aquí 15 dies.
El 55.
Vinga.
55, mira, veus? 55.
Okay. No, home, perquè era el 555.
I li suma 100 i què dona?
155.
Sí, home, sí, sumes 300 i dona 355.
No, ja sabem per on anem.
No cal que corris.
Va, que ja tenim guanyador. És David Fernández Coronel.
El David Fernández?
Coronel.
El de la CUP?
Es diu així.
El de la CUP és Coronel?
David Fernández... No crec que el de la CUP es digui Coronel de segon cognom. Es diu, aquest oient es diu David Fernández Coronel i ens diu, hola, la resposta és la C. Felicitats pel programa, David Fernández Coronel. I recordeu, Les croquetes de carne.
Demà tindrem l'ocasió de comentar-li a Charo García Lomas, que ens donarà el seu punt de vista al voltant de l'ingredient de les croquetes. Què tal, Míriam? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Molt econòmic avui el dia.
Sí, amb el professor Santiago Núñez Serra, amb Gonzalo Bernardos, que ja ens ha banyat perquè tenim el Santiago Núñez Serra a partir de les 6.
Niño cenizo.
I el de les americanes dimarts. Bé, dit això, el Banc Central Europeu desconfia que s'hagi estancat l'augment de preus i torna a pujar els tipus d'interès. Avui mig puntet més.
Sí, mig puntet, que és la cinquena pujada dels tipus des del juliol passat, i ja estan al 3%. Són nivells similars al del 2008. La decisió d'avui no ha sorprès els mercats, que ja ho donaven per fet, però sí la sorpresa del que passarà els propers mesos. Doncs la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ja ho ha revelat. Al març, nou augment.
Tenint en compte la pressió inflacionista, tenim intenció de pujar-los 50 punts bàsics més a la propera reunió de política monetària al març, i llavors avaluarem el següent pas de política monetària.
Aquesta dona no em fa gràcia.
Això que no sorprèn els mercats, és cert. Conec una peixatera, diu que no... S'ha quedat... Ni s'ha immutat. No l'he sorprès, ni l'he preguntat, i bueno, és igual. De la peixetera, com a mínim. Mm-hmm.
I el fruiter?
El fruiter suposo que més o menys igual.
Mm. I la xarcutera?
Allà l'ambient més o menys tot és igual. S'encomana molt un amb l'altre, saps? Mm. Se'n veu anàlisis, eh?
Sí, el seu mercat no hi ha hagut sorpresa.
El mercat que jo conec. Però suposo que els altres mercats... No, dubto que el meu mercat sigui molt especial al diferent dels altres. Mm. Vist un, també he vist tots.
Mm. A la pollera?
Parla bé, sisplau.
La polleria.
La polleria, coies.
Fes-te el favor, que estàs parlant amb mi, eh?
Recordem que la inflació està bastant per sobre del 2%, que és l'objectiu del BCE, i segueix una mica la línia de la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc d'Anglaterra, que aquesta setmana també han pujat tipus. La Fed els ha pujat un quart de punt, està en el 4,5, i Londres els ha pujat mig punt fins al 4%.
Has vist? Poc requesent. Escoltem, aquí només...
Avui el trio la mamà, el senyor Marcelí, el senyor Buigas i vostè.
Bueno, escolta, l'operació, les paquis aquest, tots són dones, i aquí són som homes, vull dir, això és el talent. És el talent que hi ha. És el talent que hi ha el talent dels homes.
Això vol dir que alguna cosa hem de canviar el programa. Però bé, digui.
Bueno, doncs escolta, que aquí només esteu parlant del tipus d'interès i de la gent que té hipoteques, i el que pagaran, i es pagaran més, la hipoteca puja... Bueno, i els que tenim diners del banc, què? Des de quants anys fot que estàvem cobrant una merda? Que no, que res, que era negatiu pràcticament, que havies de pagar, que perdies diners. Sí. Fot més de 10 anys, que l'interès està per terra, pràcticament. Zero.
També els han apujat els tipus pels dipòsits.
Sí, bueno, però i els anys que m'està passant-ho malament i ningú deia res?
Jo tenia 3-0, jo. Ningú... Jo tenia 3-0. No tinc res al banc, però vull dir que... Mira, el 0 i 0. 0 en quantitat i 0 en interès.
Clar, doncs, si té 0, què vol que li donguin?
Home, justament el que té zero és el que l'haurien de donar alguna cosa. Dic jo, eh?
Sí, per què?
Home, perquè no té res, eh?
Clar. Sí. Vostè des de quan ha vist que els bancs donguin algú? Ja ho diu la dita. El banc et regala el paraigües quan fa sol i quan plou te'l treu.
Després on està l'interès aquí? Quin interès té això? No té interès? A mi m'interessa.
Lo important és que, escolta, que ja era hora que pugin els tipus d'interès.
Bueno, vostè està content perquè li deuen donar algun duro més o algun euro més dels dipòsits.
Pensa que durant anys jo m'he vist obligat a invertir en pisos, eh? Ah, a l'època de la crisi forta, en 5 anys, coincidint que estaven els preus rebentats, vull dir, vaig passar de 50 pisos que jo tenia per llogar a 80.
Pobre home.
Perquè, clar, em vaig veure obligat, és que no tenia més remei, què volies que fotés?
Bueno, però a veure, perdoni, Déu-n'hi-do els ingressos de 5...
És que sobre es queixa, Toni.
És que va passar de 50 a 80 pisos i encara vostè fa el plor amiga.
I quina opció tenia? Si el banc, els deixaves al banc i no et donaven res, i encara et penalitzaven. Alguns bancs encara et cobraven.
I vas veure perquè obligat.
Vaig veure obligat. Encara no s'ho era compte. I el tema lloguer, bueno, que és un altre tema, que també els que lloguem, lo malament que ho estem passant, eh? Sí. Perquè, clar...
Bueno, és que vostès també sempre, els que lloguen, sempre també es queixen. Home, a veure, ara perquè ho estan passant
vols
malament.
Vols llogar un pis i que et paga una família 1.000 euros i ja es queixen. Oi, que car, que ho ha pujat vostè, que hosti, vostè sap com està la vida i ara em vol pujar l'IPC d'allò... Bueno,
què es pensa que guanyen les famílies?
Bueno,
doncs,
pues, clar, que treballin més, que agafin més hores, sí, que agafin més, que tinguin més fills.
Les famílies poden arribar a guanyar, si són una parella, 2.000, 2.500, 3.000 euros, no, clar, ja, ja només amb 1.000 euros la vivenda, doncs clar, això és
interessant. Ell té família.
Sí, home,
sí, bueno, però vostè té 80 pisos.
Sí, bueno, però m'ha costat...
És que no fa cap pena, vostè. Vull dir, a veure, vostè és un privilegiat.
No, soc privilegiat perquè jo m'he guanyat que a mi ningú m'ha regalat res, i clar, amb aquest lloguer que et paguen només 1.000 euros, que et veus obligat.
Disculpi, però vostè com ha guanyat els diners per comprar-se 80 pisos?
Herències i...
per tant, bueno, escolti, vostè no s'ho ha guanyat.
Vostè no ha fotut brot, ja li va venir, li va venir donant,
això
no?
Això venia de, ja, de família, llavors jo vaig heredar les finques Requesens i llavors a partir d'aquí...
Però pues ho has sabut treballar.
Però ho he mogut, Ningú, ningú si no aixeques el cul, no pots l'ou,
Vostè va vendre el patrimoni a la família i l'ha invertit en pisos.
Sí, bueno, no, ja no, hi havia una part que eren pisos ja. Tot un edifici ja eren pisos, jo només va ser...
Bueno, per tant, a quant lloc ara vostè els pisos?
Bueno, clar, me'ls pagaven a 1.000, llavors...
A 1.200, 1.300.
No, em vaig veure obligat a passar-los a pisos turístics, no em va quedar més remei, llavors, clar, són 1.000 a la setmana o 1.500 a la setmana,
imagina't.
Ja te'n vas a 4, 5.000, 6.000 al mes, és que no m'ha quedat més remei.
I no arriba,
Bueno, i està tot molt car, que hi ha moltes avaries, que estàs condemnat a fer-ho.
Per tant, vostè demana una família, diguéssim, una família de...
Que poden pagar 900, 1.000 i en cas et queixen...
Davant d'aquest supòsit, sí, d'aquesta sí, possibilitat, o de llogar el pis a...
Turistes. Collons, els de fora tenen caler i els d'aquí tots són misèries. Escolta, oi, i encara ves que et paguin.
Ara.
Que n'hi ha molts que llavors no et paguen i llavors has de contractar els d'allò per fer-los fora.
Està obsessionat amb la família. Els turistes tenen família o no tenen família? També tenen família.
Bé, que
hem de fer pena, fem pena els tots.
I 1.000 euros la setmana que et paguen i no es queixen, I ja saben que si no van ells, que vindran uns altres, Que s'espavilin a reservar, que si no volen,
I tots aquests 80 pisos els tenen en pisos turístics?
Sí, la majoria pisos turístics, sí. Si ja tinc algun de renda antiga, que no hi ha manera que es mori, la dona aquella que
ara,
98 anys, i aguanta
les passa aquests pisos de renda antiga,
la Raquelín, i mira que...
Són ganes de cridar l'atenció. Viure 98 anys són ganes de cridar l'atenció.
Fotuts rates, escarbats, no hi aguanta, i no marxa.
Els hi fa mòbing?
Bueno, no, és casualment apareixen. Jo els poso i els bitxos entren. I no es mora, tu. Ni se'n va amb els nens, no hi ha manera, tu. I això et demostra, collons, tu, que quan més calés tens, més problemes i més obligacions, ja ho va dir aquella, la baronessa, la Pitxa Cervera. La Pitxa, ho va dir.
Tita.
Si escolta el que va dir la Pitxa.
Muchísimas más obligaciones que siendo pobre. Porque en el fondo el pobre, pues procuras comer y se acabó. Pero rico, tienes muchos problemas con las personas, con los odios... Con...
Hombre, los pobres también tienen muchos más
también
problemas.
También, pobrecitos, es esta. No. Por eso, no, pues me equivoco. Hòstia,
és que... Moltes
enveges, Sí, sí, de molido.
Vostè s'han identificat amb Tita Terrer.
Sí, jo soc com la Pitxa. Però és que jo de quadros tinc poc. Tinc algun que em va vendre a l'Osval i...
Per cert, és cert, m'ho pot confirmar vostè, perquè m'ha arribat fins i tot amb una nota de premsa que ja presenta en aquest mes la Fundació Requesens.
Sí.
Sí?
I estic plantejant de fer-ho en anglès, Requesens Foundation, que queda més internacional.
Què destinaran els diners de la
Bueno,
Fundació?
Bueno, això són, coses de beneficència, pintures, tinc uns quadros, uns camarasses, tinc uns cases, una sèrie de coses d'herències.
Fundació Requesens Foundation.
Fundació Requesens Foundation. I ara tinc tots uns entresols.
Sí, m'ha arribat, fins i tot s'ho el despatx que li porta, m'han enviat la circular de que es presenta aquest mes de març la Fundació
Requesens.
Després ens explicarà la Fundació quins objectius tens.
Bueno, desgravar, que vols que sigui.
No, home, no.
Escolti, que simuli una mica.
Vull dir, que quin ideari.
Ha de tenir una finalitat social.
Que no es cremin les pintures, que no es passin, les fotem allà dintre amb un marc, un vidre, i un cop a la setmana, una hora a la setmana, deixem obert perquè t'obliguen d'allò i a cobrar tu, i no passem impostos.
Bueno,
pagueu vosaltres per gilipolles.
No li aprovaran això, em sembla.
Bueno, ja en parlarem quan presenti Requesens.
I aquestes famílies que tant ploren, si haguessin estalviat, si haguessin pagat trinco-trinco, no els hi posin en el títol
diferent. Família.
Parlant de pagar, ja pràcticament tenim tancats els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2023.
Sí, com a mínim avui han arribat al Parlament uns comptes que s'enfilen per primer cop fins als 41.000 milions d'euros, que això és un 7,5% més
que l'any passat, gràcies en bona part també als fons europeus. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha celebrat el consens al voltant dels números.
Són uns pressupostos que compten amb un ampli consens, consensuats amb dos grups parlamentaris, a qui també, doncs avui aquí volia agrair el seu suport, però també recolzats explícitament pels agents econòmics i socials i per multitud d'altres col·lectius, taula del tercer sector, del món cultural, de les universitats, del món agrari, etc, etc.
I avui aquí hem escoltat és el president Pere Aragonès, que ha valorat aquest acord amb el PSC, s'hi ha anunciat ahir. Aragonès ha subratllat que el pacte és puntual i que només afecta els comptes.
Projecte a projecte, mesura a mesura. Aquest és un acord de pressupostos, no és un acord de legislatura, així ho veiem a totes les parts, i evidentment jo estenc la mà als grups que encara no donen suport a aquest pressupost, però que li podrien donar.
Qui ha seguit l'acte de presentació dels pressupostos i ens ajudarà a entendre la lletra petita és el Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una presentació que ha tingut el moment accidentat, l'anècdota de la presentació.
Sí, i per sort ha estat un petit ensurt només, eh? Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya, s'ha desmaiat al començament de l'acte. De fet, estàvem seguint tots la consellera que ja estava exposant aquests comptes i s'han sentit uns crits de fons i s'ha aturat tot de cop. La consellera ha baixat cap a baix, hem vist també el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha estat el primer a anar a socórrer, ell és metge, doncs ha prestat el seu servei, també s'hi ha acostat Assumpta Escarp fins que ha vingut la infermera del Parlament i l'ha pogut atendre. Sentiu com ho explicava la consellera Mas.
Ja queda doncs poca informació final, no? I amb els desitjos doncs que es recuperi ben ràpidament, que em comentaven que ha sortit doncs ja bé, i bé, hem airejat les portes perquè certament feia una mica de calor.
Sobretot a airejar les portes.
Tothom coincidia que feia bastanta calor.
Hem airejat la sala amb les portes. No seria jo que les portes les obrin en canal i les airegin en el seu interior.
Li devia durar l'espant encara la consellera.
A vegades obro i tanco la porta.
Sí, perquè s'aireja la porta. Sí, bueno, és una nova manera d'airejar.
Obres i tanques, saps?
No, perquè la porta la veus que sua.
Sí. La de la cuina, sobretot, quan estàs allà tancat. I
quan fas caldo,
ara,
la porta sua. Bé, anem al que ha dit la consellera dels pressupostos. Augmenten un 7,6 de la despesa. Una cosa, tal com diu la paraula, és un pressupost, és pressuposar que aquests diners es gastaran en això. Una altra cosa és executar, que després ve quan Catalunya... I això
és el que és important, l'execució.
En vàrem parlar fa poc, perquè sempre parlem de Madrid, però Catalunya també deixa molt que desitjar pel que fa a l'hora d'exigir.
No,
ja li dic jo que vam tenir els números fa poc i tampoc era per tirar coets. A veure, Cesc.
Doncs la consellera el que ha fet és penjar la medalla al govern d'haver fet aquests pressupostos. Home. Aquesta paraula l'hem sentit molt, els més expansius de la història. Sí.
No, clar, jo també et puc fer un pressupost que, escolta, encara el doble.
Que fins ara, diuen, no havia superat aquests 40.000 milions d'euros. S'arriba a aquesta xifra gràcies en part als fons europeus. Aquest increment del 7,5% de la despesa contrasta, expliquen, amb els increments de pressupostos anteriors que se situaven al voltant d'un 4%. Per tant, diuen que és l'increment interanual més gran des de fa 17 anys.
Fixa't.
Un pressupost molt important en xifres, però, diu la consellera, també per com es distribuiran aquests diners.
Són quantitativament importants i qualitativament també, perquè permeten no només atendre aquelles necessitats doncs, més urgents, més immediates de la ciutadania, sinó també alçar la mirada i poder empènyer aquelles necessàries transformacions de futur, aquella Catalunya que visualitzem pel futur.
Pel que fa al tema de l'execució, i així ara treies aquesta qüestió, en parlem l'any passat.
Ara.
L'any passat, el Departament d'Economia defensa que va haver un grau de compliment d'un 90% sense tenir en compte l'execució dels fons Next Generation. Què vol dir això? Si es tenen en compte la despesa d'aquests fons Next Generation, la xifra redueix al 50%. Expliquen que les ajudes europees no s'han d'executar el mateix any que es pressuposten. Per exemple, les ajudes europees que s'inclouen en aquest pressupost que avui s'ha portat al Parlament tenen una execució prevista fins al 2026. Això fa que l'execució de l'any passat sigui un 50%, però si s'aïlla tota aquesta part d'ajudes europees, queda aquest 90% que defensa la Generalitat.
Veus? Mai millor dit, eh? Si s'aïlla.
Perquè com ho té...
Ah, oh, quina gràcia!
Ets el millor policial,
no? Bueno, és que m'estic posicionant per fer el Zona Franca, a veure si amb aquest tipus d'humor...
Em faria il·lusió?
No, he dit, m'estic posicionant amb aquest tipus d'humor, que a veure si encaixa...
Però si et posiciones és perquè et fa il·lusió.
Clar, et fa il·lusió,
no, posiciono com em puc posicionar d'alcalde per un dia, saps? Posiciono avui, però potser demà ja dic que no. Però em posiciono perquè, fixa, aïlla, perquè com que s'aïlla... el seu comentari també del que se pot fer o no pot fer una tele pública, doncs,
anys,
em posiciono
no
a veure
si... I al PSC a què comentari li farà gràcia, eh?
Bueno, i fixi's el comentari que vaig fer ahir, que també tenia la seva gràcia, que és que Salvador Illa va salvar els pressupostos.
Molt bé.
A veure si no estic per fer el Zona Franca.
I el teu guionista no tindrà que patir.
Exacte, és que me'l faig jo, no cal ni guionista.
Zona Franca, Zona Franco, pots fer totes les zones.
Bueno, anem amb això que ens divertirem tant, que són els pressupostos. Vinga, va. Això la Míriam Díaz m'ha fet molt èmfasi aquest matí, okay, que això s'ha de fer, eh? S'ha de fer, perquè diu, si fas de Madrid, has de fer d'aquí.
Ara,
això
té raó. Això té raó. Hem d'anar amb la lletra petita,
clar. Doncs vinga, enxufa el rotllo.
Lletra petita, vinga.
Cesc?
Ah, sí, no.
Va, xaval.
Que preguntéssiu. No, simplement, també ha parlat, ha fet una comparativa, la consellera Mas, ha parlat dels els pressupostos que li va deixar el conseller Jaume Giró.
Com no puc fer el matí, jo? És que aquests temes, a mi, la veritat, em fan feixucs.
No. Molt millor, nen caca.
Va fer la comparació una mica amb els pressupostos que li va deixar el conseller Jaume Giró. La consellera diu que el projecte que li va deixar el seu predecessor era molt preliminar, que tenia una visió molt macroeconòmica i que permetia deduir ja una unitat.
Que m'he excedit. Ara em faran fora.
En resum, diu que es penja la medalla...
Sort que no estic al Zona Franca.
D'alguna manera es penja la medalla d'haver aconseguit augmentar el llindar de la despesa. Escoltem-la.
S'han produït alguns canvis en l'àmbit d'indústria, en l'àmbit de feminismes, en l'àmbit d'acció climàtica, de cultura. Són alguns àmbits, doncs, en els que hem reforçat el pressupost. Hi ha hagut cert marge, no?, de reforçar el pressupost respecte, de fet, al sostre de 3.098 milions d'euros que s'havia comunicat al setembre, no?, i que estem en una xifra superior.
Diu que Junts...
Col·laueja una mica, eh?
Sí.
Té aquest, allò que cada cop que parla, que posa un no al final, això fa molt la Colau, també. Només li falta riure.
Faltaria aquell gest, també, amb el cabell.
Sí, la Colau, sempre que parla, sempre té aquest riure nerviós, que portem 8 anys i encara té nervis, encara per hi passen nervis. Bueno, què més hem dit? A veure.
Doncs...
Tu tira, jo, si cal.
Sí, que així, si no... Simplement, repassem, si voleu, la lletra petita més d'accions concretes. En salut és la part partida on s'hi destinen més diners d'aquest pressupost. Bàsicament, en aquest apartat, on més es destinen els recursos és sobretot a millorar condicions laborals i retributives dels professionals. S'incorporen 4.400 persones al sistema sanitari i hi ha una forta injecció de 280 milions en atenció primària. Això és el que destaca sobretot del pressupost de salut. En el cas del pressupost d'educació, es consoliden 7.000 places de docents, molts interinatges que ara passen a ser, doncs, passaran amb aquests processos d'oposicions que estaven a passar fixa, i també s'augmenta aquesta partida de 52 milions d'euros per a les llars d'infants. El pressupost destinat als centres educatius també creixerà en 39 milions respecte al passat, però també hi ha partides socials que tenen un fort increment. Tot això forma part d'un paquet de protecció social, diuen, de 3.300 milions d'euros. D'aquests, gairebé 2.000 milions es destinaran a la dependència i 1.500 milions en un escut econòmic i social, en diuen, fan servir aquesta paraula, en polítiques d'habitatge, sobretot, doncs, per ampliar el parc públic d'habitatge. S'hi destinaran 180 milions i 88 milions per ajuts a pagaments
de lloguer. Un munt de milions,
molts diners.
milions.
Un milió de milions, com
diu. A l'independència, eh? Un munt de milions a l'independència.
I tot el tema de les infraestructures doncs, que han servit per fer el pacte amb el PSC, hi ha alguna partida?
Per cert, que he vist, ahir vaig veure una reproducció del Hard Rock aquest que volen fer.
Diu que és preciós.
Escolti'm, vaig veure el projecte i és una meravella. Un hotel en forma de guitarra.
Oh, com a Miami.
Em va encantar. Vaig pensar, hòstia, això realment al territori li queda, però ole.
O sigui, Miami,
realment, vaig pensar, hòstia, quin encert.
I per la nit
s'il·lumina. Això ja està provat, que tindrà aquesta forma.
Bueno, jo, el projecte que he vist que està fet és aquest hotel en forma de guitarra i vaig pensar, hòstia, és que no es pot projectar quelcom millor, però preciós.
Ole, tu.
Molt bé.
I la, diguéssim, el que és la barra de la guitarra, toca les xemeneies de la petroquímica o no hi arriba?
No hi arriba. Però em va agradar. Vaig pensar, hòstia...
Molt original, molt, no?
Bueno, clar, és hard rock, pues, què has de fer?
Una guitarra. I el casino on para?
No, però deu estar a la mateixa guitarra.
Doncs
el que dèiem, aquestes infraestructures, hi ha alguna partida prevista o no? Sí.
Doncs no apareix cap partida d'aquestes infraestructures. Ja s'ha anat explicant aquesta setmana i va bé recordar, per exemple, l'ampliació del Prat, la B40 són infraestructures que depenen d'inversions de l'Estat i tampoc apareix cap partida pel Hard Rock. De fet, desapareix la partida inclosa l'any passat per la compra dels terrenys del complex recreatiu. Clar, justifiquen, escoltem una mica l'explicació que ha fet la Natàlia Mas.
El cas de la B40 és una infraestructura estatal que, per tant, ha de rebre finançament estatal per dur-se a terme. El mateix doncs, succeeix pel que fa a l'aeroport, pel que fa a Hard Rock, doncs, com bé sabeu, és un procés administratiu que ha de seguir doncs, el seu curs, que no es pot ni accelerar ni aturar, que es determinen uns requeriments i, per tant, el projecte ha de complir amb aquests requeriments i que, per tant, doncs, quan es finalitzi aquest procés, es produirà la inversió d'aquest actor, d'aquest inversor privat.
Col·legueja.
Ara tot plegat, això començarà uns tràmits parlamentaris que expliquen des d'aquí el Parlament que també seran aquells els pressupostos més expansius, doncs aquests seran els pressupostos que s'aproparan més ràpid, diuen, de la història. Preveuen, la cambra situa la votació definitiva el dia 10 de març. Això vol dir només 37 dies de tràmits. Ens han volgut posar tant les piles que ara mateix estan fent les comissions al Parlament.
Què són aquests crits?
És la sala de premsa del Parlament. Un dia qualsevol a la sala de premsa del Parlament.
Què passa? Que acabeu sempre aquí amb una festa tipus Babylon o què?
Home, després de llegir 97 pàgines, el patracol de 97 pàgines...
És per activar-te... És per que us tireu al llac de la Ciutadella.
Exacte, i anar amb els peixos.
Escolta, perdona una cosa, tema pensions i ajudes i això, que saps com ha quedat això? Ha pujat molt? I quines han pujat? Perquè m'interessa això. El Sobi, per exemple, la pensió de seguro
obligatòria de l'Estat, diria, no?
Això ho pugen aquí o de la pensió de viudetat?
O si vostè no és vidu, per què pregunta per això?
Tampoc m'he casat.
Doncs,
clar,
que
doncs,
és que
a
vostè
sí.
No li afecta, això?
Bueno, jo tinc tot. Jo tinc mutilat de guerra. L'ajut de mutilat de guerra.
Perdoni, però de què?
A veure. Quina guerra has mutilat, vostè? Si vostè no, jo li veig no.
Totes
les mans.
Guerra, on té la mutilació?
No té cap mutilació, vostè.
Jo vaig néixer amb 6 dits. Les mans.
Perdoni. Cada 1.000 persones neix un amb 6 dits.
Sí, jo vaig deixar amb 6 dits i vaig haver de mutilar els peus igual. I ara vaig coix.
I amb 3 pits, no?
Sí. No. I m'han tingut que mutilar i tot plegat. No, és així, i això hi ha colat.
Però en quina guerra li van mutilar el dit?
La del Perejil, la guerra del Perejil. I després tinc l'ajut de joves emancipats.
Joves
emancipats.
Però si vostè no és jove.
Pues estic tan emancipat que hasta en edat estic emancipat. M'he emancipat a la meva edat.
Tot això cobra ajudes, vostè.
Sí, ajudes, sí. D'estudiant.
De veritat, que la barra que té...
D'estudiant.
Jo estudio la manera de fotre brot, això...
No, la feina que tinc. Tota la vida d'estudis, eh?
Sí. De refugiat, també. Això m'ho van donar
per error. De refugiat?
Això m'ho van donar per error. Com que tinc tants, m'han donat a vegades parlant de ràpid, m'han donat més, perquè no... Els hi surt més a compte, donar-me-les totes... Però pas anar mirant quines em toca i quines no em toca. Tinc també el de l'Amián.
Com?
Estic afectat per l'Amián.
L'Amián.
Tot el sostre d'Uralita al bar. Tot el sostre del bar, Uralita. Ho vaig passar especialment. Per tenir l'ajuda.
Realment.
L'oli de colza, també.
L'oli de colza.
Sí, l'ajut d'això, encara tinc això.
Se l'havia, no?
Se l'havia de trago, sí. I després hi ha l'ajut Pokeball. Pokeball.
Quin ajut Pokeball?
Que és un ajut una mica de tot. Una mica ajut així repartit. Està molt bé. I després hi ha el de gènere, que jo soc, no sé si ho sabeu, soc binari, fluid, euroantrosexual. O sigui, jo soc homosexuala, no homosexual, sinó homosexuala, femenino i mascle lesbià invertit.
Jo ja m'he perdut, eh?
Home, esclar, és que no estàs al dia. Ara es porta molt, això. Què passa?
I donen ajudes?
No em pregunteu què és, perquè com que no he fet sexe mai, no sé ben bé.
Realment.
Que ara està per provar. Ja us explicaré si és una bona cosa.
Jo.
Sí.
Mirem a veure si hi ha alguna cosa per la carpa, Juanita.
Mira, hi ha una de les 98 pàgines, que 97 pàgines que hi ha de protecció social, i aquí hi ha un diu... Promoció de l'autonomia personal, un pla de 1.925 milions d'euros que, entre altres coses, i això us interessarà als més grans de per aquí, augmentar les places en el servei d'atenció a la dependència, gent gran, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malalties.
Ah, vale.
Això
ho pugen, no? Això ho pugen, no?
Bueno, sí, això sí, però la carpa Juanita de recuperació de Vilanova, com ho tenim?
Ostres, això...
Busca Vilanova, la baixa.
Això s'han de passar moltes pàgines, per aquí.
Ja deus haver d'anar a partides per demarcacions, gairebé.
Bueno, és una cosa cultural, això.
Sí, a més, aquest any els han ordenat diferent. Els han ordenat per temàtiques i no per departaments. Oh, aleshores, entendre això no sé com passa.
Comunicacions, el tramvia blau, com el tenim?
O infraestructures, segons s'ho miri, no?
Infraestructures.
El tramvia blau, pregunten.
El tramvia blau, eh?
Això depèn de la...
Saps,
això no
si, et sembla, si et sembla, senyor Marcel, el que podem fer és jo li passo l'enllaç
sí,
i vostè, amb temps, agafa el buscador
Només hi ha cèntims pel que es vol.
Escolta, Cesc, tu tens moto?
No tinc moto, no.
No tens moto. No. Mira, doncs no, aleshores no estàs participant en una enquesta que hem posat en marxa.
Ui. Està, però escolta, la cosa, hi ha una...
Ara entrarem en matèria.
Pràcticament una guerra, eh?
Dios mío, què està passant?
Hem plantejat que 44 entitats de Barcelona volen eliminar les motos de les voreres perquè dificulten el pas, i hem preguntat als nostres oients si estan a favor o en contra d'aquesta eliminació de les motos de les voreres.
Estan en guerra,
doncs bé... Han votat 1.163 persones.
Com una enquesta per ser alcalde de Barcelona. Més
de 1.000, eh? Hi ha hagut moments que hi havia empat total, 50-50. Ara mateix, a aquesta hora, hi ha en contra d'eliminar-les un 50,3% i a favor d'eliminar-les un 49,7. Pràcticament empatats.
Doncs d'aquesta polèmica, perquè hi ha tot aquest seguit d'associacions que volen eliminar les motos i, evidentment, els que estan a favor de que la moto pugui aparcar a la vorera, en parlem d'aquí... 1 minut 30 segons. L'opció, doncs, anar amb Renfe.
Durant aquesta dècada, transformem Rodalies amb una inversió de més de 6.300 milions d'euros. A hores d'ara, com que estem treballant per a tu, ja s'han contractat més de 2.200 milions en obres per millorar la fiabilitat i la capacitat de la xarxa ferroviària, la renovació i ampliació de la flota de trens, l'accessibilitat de les estacions i la millora de l'atenció al client.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Forum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la nostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Forum Plus, Fundació La Caixa.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Nena, amb tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí...
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs el que us dèiem, en Marc Serra, que ja ens acompanya. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tot seguit abordarem una qüestió. Si ahir sense voler, es va generar una gran polèmica amb el mecànic, amb el millor mecànic de
l'Espanya, sí, sí.
Con el cotxe elèctric.
El millor mecànic de l'Estat.
Que va dir que ens estan enganyant amb el cotxe elèctric.
Amb el cotxe elèctric. Avui no, crec que no diferiríem massa del que va passar ahir, perquè hi ha tot un seguit d'associacions, dèiem...
44.
44, sí. Que demanen fer fora les motos de les voreres a la ciutat de Barcelona i suposo que també traslladat a d'altres ciutats. I hi ha una altra, hi ha tot un altre seguit de grups, un altre seguit de grups de motos, de gent que utilitza la moto, que evidentment demanen aparcar a les voreres, com han fet fins ara.
I que els motoristes se senten un grup atacat, ara ho escoltarem, perquè diuen que sempre tot va parar al mateix col·lectiu. De fet, comentarem també aquesta enquesta que podeu votar al programa,
sí, sí.
Perquè hi ha un munt de votacions i jo em pensava que estaria molt més decantat cap a una, no diré quina, però la cosa està molt repartida. El tema no és senzill de resoldre perquè és evident que tots volem caminar amb espai suficient pel carrer, no només a Barcelona, sinó a altres grans ciutats de Catalunya, però el col·lectiu de motoristes també reclama el seu espai per poder aparcar. De fet, diuen que si no ho poden fer així, doncs anar amb moto no perd tot el sentit. Però comencem pel principi, estem parlant de 44 associacions que a Barcelona l'han dit prou. La seva campanya és molt explícita, es diu fem fora les motos de les voreres, no hi ha més a interpretar, és a dir, no volen les motos de les voreres,
sí, no,
i donen suports col·lectius com Catalunya Camina, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la Plataforma de Transport Públic, Revolta Escolar i fins i tot Elite Taxi, col·lectiu dels taxistes,
sí, sí,
que no volen motos a les voreres. Us hem preguntat a Twitter, com us dèiem, si esteu a favor o en contra d'eliminar aquestes motos i que si podeu també ens expliqueu quina és la solució, perquè votar és molt fàcil i estaria bé que en aquests 20 minuts que tinguem de conversa poguéssim aportar alguna solució. Per explicar-nos què volen fer amb les motos, parlem amb l'Emeka Okpala, que és president de Catalunya Camina. Emeka, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo he llegit el vostre comunicat i us heu cansat, no? Heu quedat farts de les motos.
Bueno, al final és una reclamació que portem anys, no? Posant sobre la taula, que és una ocupació de l'espai públic que no s'ha fet de manera endreçada, perquè tots sabem que a Barcelona hi ha una ordenança que permet aparcar les motos amb una certa, no, amb unes certes garanties d'espai pels vianants. Però això no es compleix. Això ho podem veure cada dia i, tot i les reclamacions dels veïns, de les reclamacions d'activistes, veiem una inacció total per part de l'administració. Llavors,
diguem...
Hem anat reclamant el compliment de l'ordenança i deixem aquest espai lliure pels vianants, tot i que els vehicles puguin aparcar amb certes condicions. Això, veiem que no és factible, doncs anem un pas enllà. I aquest pas enllà, a sobre, va estar recolzat per tots els grups municipals en el debat que es va fer el 2019 abans de les eleccions, un debat de mobilitat que va organitzar una de les plataformes que signen avui, la plataforma del transport públic. Llavors, no és un invent, diguem. Si ja era un compromís municipal, que entenem que amb el Covid i altres prioritats no s'ha pogut treballar en profunditat, però ho tornem a posar sobre la taula, perquè és el moment.
Tu tens la sensació que hi ha una certa impunitat i que alguns motoristes aparquen allà on els hi dona la gana?
Sí, hem vist una millora de comportaments a nivell perceptiu del col·lectiu motorista i de la gent que utilitza la moto, perquè veiem molta gent que pensa dues vegades abans d'on la deixa i ja la deixa a llocs on no molesta, o inclús la pot arribar a canviar de lloc quan veu, no?, que està una mica un lloc atapeït. Això ho estem veient. També estem veient molts motoristes i moltes motoristes que van amb la moto apagada per sobre la vorera, que no està permès. No està permès circular amb el motor en marxa per sobre la vorera. Això sí que és super explícit a l'ordenança. Llavors sí que veiem un canvi de comportament. Tot i així, veiem altres zones de ciutats i els altres municipis dels voltants on no es fa complir aquesta ordenança. La gent aparca per costum, perquè ho ha fet tota la vida, deixa el vehicle allà i això fa que altres persones hagin de o baixar a la calçada perquè no tenen espai, sobretot persones que van en cadira de rodes, que van amb un carro de la compra, que van, no, acompanyant a una persona gran, que no hi ha aquest espai suficient per poder circular amb comoditat i amb accessibilitat.
En aquest comunicat parleu directament de desincentivar-ne l'ús, és a dir, que la gent deixi de fer servir la moto.
Bueno, una de les mesures, per, no, si volem fer aquest canvi modal cap a una mobilitat més sostenible, més activa, no, i utilitzar més transport públic, el caminar, la bicicleta, és acabar amb el porta-a-porta, no? Una facilitat que té la moto per davant d'altres mitjans de transport, igual que jo m'he de desplaçar fins a la parada del metro per agafar el metro i després el metro fins a l'Esportón, el meu destí, uns petits, no, uns metres o a la distància que faci falta, amb qualsevol altra mitjà de transport passa el mateix. Normalment amb el cotxe, sobretot a la ciutat de Barcelona, en zones molt denses on no es pot aparcar al centre perquè és molt, molt difícil, al final aparques en un aparcament soterrat o d'aparament i camines el que et queda fins a la porta del teu destí, no? I això és una mesura que desincentiva aquest ús, no? Perquè ja no és tan còmode i no tens aquesta catifa vermella d'aquest porta a porta.
Dieu que durant més de 20 anys l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana han fet campanyes per complir aquesta normativa que ara comentarem. Se n'han sortit?
Doncs creiem que no. O sigui, vam veure un canvi el 2018 o 2019, em sembla, al barri de Gràcia. Aquí va haver un canvi amb unes polítiques de crear aparcaments de pagament per motos, els aparcaments soterrats, amb vigilar més que no s'aparqués en aquestes zones de vianants. Però clar, Gràcia, la vila, és una illa pacificada amb tota la ciutat de Barcelona i ara metropolitana. I tampoc és replicable a altres indrets i altres barris les mateixes solucions. Llavors, per això també reclamem aquesta mesura. Baixem les voreres i comencem a veure una solució que realment gestioni bé l'espai públic. Perquè al final tenim carrils de cotxe i calçada de sobre, no? L'espai públic, no sé, el percentatge, no sé, que un 60% de l'espai públic és calçada. Llavors, hem de repartir aquell espai i no la vorera, no? Entre... qui l'utilitza.
Heu fet un càlcul de quantes motos estacionen diàriament sense complir aquestes normes?
Doncs es va fer una primera estimació, no? A través de foraments i de recollida de dades d'uns quants carrers significatius, extrapolant-los a la resta de la ciutat. Es va calcular això, que unes 90.000 motos poden estar estacionant de manera no correcta cada dia a la ciutat.
Cada dia 90.000?
90.000 motos que poden estar aparcant d'una manera que no sigui correcta. Ara mateix hi ha unes 80.000 places a la calçada, em sembla que han augmentat aquests últims anys, eh? Unes 80.000 places senyalitzades a la via pública, i de motos tenim unes 200.000 motos. Llavors, és veritat que ens falta espai, no?, a nivell senyalitzat, però tot i així l'espai que es permet aparcar la vorera no s'està utilitzant de manera... correcte.
Jo avui agafo la moto, vaig a fer una volta, he d'anar a fer un encàrrec. Jo on puc aparcar amb la moto?
Doncs la normativa, deixa'm que t'ho digui exactament, perquè tampoc em vull equivocar i de memòria no me la conec, però sí que el que diu que has de deixar uns de 3 a 6 metres lliures de pas, no? Des de la façana fins on començaria la teva moto, el teu vehicle...
O sigui, de la façana a la meva roda, entre 3 i 6 metres.
Uns 3 metres mínim, no? Llavors, això de vegades fa que si el carrer fa 4 metres, tu has d'aparcar la moto paral·lela, diguem, a la calçada, no? Com un cotxe que aparca en fila. No com a vegades que es fa en diagonal, que llavors la moto ocupa més, no? Llavors ja aquests 4 metres, menys un metre i mig, ja no complim. No? Llavors, sí que hi ha unes maneres de que es pugui estacionar correctament complint l'ordenança d'ara, sempre deixant espais lliures de no entorpir un pas a vianants, no entorpir una parada de bus, sobretot perquè la gent que baixi del bus no es mengi, no, una moto o pugui treure la rampa. Bé, totes aquestes coses s'han anat fent campanyes en pro d'intentar complir aquestes dimensions, però entenem que poden ser confoses i sobretot quan sortim d'aquesta trama de l'Eixample, que és molt quadrada, és molt còmoda, però anem-nos a un barri de muntanya on les voreres van canviant de secció cada 8 metres, no? I allà com aparquem, no? Llavors, demanem ser clars, no deixem aparcar la vorera i allà on es pugui aparcar que estigui senyalitzat. Igual que pintem les places dels cotxes, doncs pintem les places de les motos.
Però aquí la gran pregunta és, llavors on les posem? És a dir, fem places d'aparcament a la calçada o on les posem les motos?
Doncs igual que el vehicle privat, igual que els turismes, hem de tenir places d'aparcament a la calçada. En aquelles zones on hi hagi molta pressió, pensant un sistema de rotació, ja no dic de pagament, però que sigui de rotació, per incentivar-ne l'ús d'aquelles places, que la gent no la deixi ja aparcada tot el dia, perquè al final l'espai públic és de tots, no només per deixar un vehicle, sinó per circular, per poder utilitzar, perquè ho deixin diverses persones i diversos usuaris de moto o de cotxe, no? Al final és fer una gestió intel·ligent d'un espai públic que és finit. I aquest camp, qui pugui, no, d'aparcar allà on veig un forat i no sé si ho estic fent bé o no ho estic fent malament, siguem clars, cap moto a la vorera i així no hi ha cap problema.
Ara anirem a escoltar l'altra cara de la moneda, que, com us podeu imaginar, no els he fet gens de gràcia que es demani aquesta eliminació de les motos a les voreres. Emeka, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per donar-nos veu.
Adéu-siau. Adéu.
Com dèiem abans, amb aquest tema la polèmica està servida, la votació està frec a frec, molt frec a frec. En aquests moments guanya, hem preguntat si esteu a favor o en contra d'eliminar les motos de les voreres, i guanya el grup del que està en contra d'aquesta eliminació. En contra hi ha un 51,1% dels oients i a favor d'eliminar les motos de les voreres hi ha un 48,9%.
Quanta gent ha votat, de moment?
De moment han votat 1.412 persones.
Que les aparquin al balcó, com les barques, igual.
I entre els oients, opinions molt variades. Per exemple, Saving Private Catalan diu només després que només estic a favor que s'eliminin les motos de les voreres, després que s'eliminin els patinets i les bicicletes, i que els arbres estiguin col·locats sense que ocupin el 50% del pas, com dient, hi ha molts altres problemes a banda de les motos.
Bueno, i jo afegiria, perdona, el que ha estat a partir de la pandèmia, l'explosió de les taules
també
i cadires de les terrasses i bars.
Que treguin tot això de les voreres.
És un escàndol, sí. I l'Ajuntament, doncs, almenys a Barcelona, s'ho mira i no han fet absolutament res.
Hi ha oients que també ens ho van apuntant. Més, Shack Number One ens diu, si tots els que anem en moto ho féssim en cotxe, Barcelona estaria permanentment col·lapsada. Mother Folrer, és que tenen uns noms estranys, diu, fàcil, no volen que circulin cotxes? Doncs que canviïn la meitat dels aparcaments de cotxes per motos. Els motoristes contaminem moltíssim menys, facilitem la circulació i ocupem menys lloc. En canvi, Haileman diu, són un peligro constante, conducen de manera temerària y para el cero mantenimiento que les dan, contaminan mucho. Circulan por los carriles bus, adelantan por la derecha de manera imprevista y temeraria y no son unos santos. Un altre li contesta aquest, és que es van enganxant entre ells, Ricky Campro contesta aquest oient que acabo de llegir i que diu que alguns ho fan, això, d'acord, però molt més perillós haver de patir a cada pas de vianants perquè en tots hi ha gent creuant en vermell o almenys fent l'intent de creuar en vermell.
Aquí podeu continuar votant i continuar opinant. De moment ens escolta i aquí saludem ara mateix. És el José Luis Sigüenza, delegat a Catalunya de la Unió Internacional per la Defensa dels Motociclistes. José Luis, bona tarda.
Bona tarda.
Eliminem les motos de les voreres?
Bueno, si eliminem les motos de les voreres, on les posem? T'ho explico clarament. A Barcelona hi ha censades el del 2021, que són els dades que genera l'Ajuntament, 270.000 motos, entre motos i ciclomotors, perquè aquí sempre es parla motocicleta, però també tenim que recordar que tenim ciclomotors, que són inferiors són de 50 centímetres cúbics. I censades, places a la calçada, hi ha 77.000. Vale? Amb uns altres estudis parlen de que places d'aparcament totals a Barcelona per motocicletes, comptant calçada i interiors, ens estan parlant de 172.000 places. Això es vol dir que no hi ha suficientes places d'aparcament per les motos que té censada el propi Ajuntament. Però a més aquí hi ha una altra realitat que tenim a Barcelona, i és que a Barcelona hi ha molta gent de l'àrea metropolitana que hi baixa a treballar i baixa en motocicleta. Es calcula també amb uns altres estudis que al redor de 480.000 motocicletes i ciclomotors estan per Barcelona desplaçant-se un dia de cada dia. Si contem que sol tenim 172.000 places totals d'aparcament senyalitzat i legal dintre de Barcelona, ens falten places d'aparcament. Què fem? On les posem? Hi ha les ordenances que ens demanen la Guàrdia Urbana quan ve una moto mal estacionada i multa, quan fins i tot són retirades amb la grua. Sí que se'ns afecta el tema de l'estacionament i se'ns penalitza. Tant com per dir que no estan fent res la Guàrdia Urbana i, de més, no ho crec que sigui això.
Vosaltres aparqueu malament i no deixeu passar la gent?
A veure, a tots els col·lectius hi ha gent incívica i gent cívica. Tant amb el col·lectiu de motociclistes, com amb el col·lectiu de ciclomotors, com amb el col·lectiu de conductors de vehicles de quatre rodes, com de camions, en tothom. Que em diguin, no, és que he vist una moto mal aparcada que estacionava. Cert, cert. Si la veus, truques a la Guàrdia Urbana i que la retiri. Ara bé, que tot el col·lectiu motociclista té que ser discriminat i com aquell criminalitzat perquè és inconscient? No ho sento, senyors. hi ha molta gent molt responsable que quan la moto no li entra al lloc se'n va a donar voltes i no fa el porta a porta, com diuen molta gent. És com una moto perquè et deixa més a prop que possiblement un altre aparcament, però moltes vegades també caminem, per anar als llocs, perquè veiem que les nostres motos no entren a una banda, no mantenim la reglamentació de l'ordenança municipal d'aparcament i les tenim que moure de lloc.
Vosaltres sou un col·lectiu, diguem-ne, on sempre es busquen les pessigolles? Teniu aquesta sensació? Un col·lectiu permanentment qüestionat?
Sí, sempre estem qüestionats. Estem qüestionats des del moment en què qualsevol moment que hi ha un problema sempre es diu que el problema és la motocicleta. Quan el problema, realment, la motocicleta és la solució a la mobilitat en les poblacions de més de 30.000 habitants. Perquè, recordem, si Barcelona, com ha dit aquí un oient, bueno, una a l'entrevista, si sol, ja ell diu tota la gent que ve en moto, jo sol dir que si el 50% de la gent que entra a Barcelona diàriament en moto entrés en un altre tipus de transport, Barcelona col·lapsaria. No simplement el trànsit, sinó el transport públic, també. El transport públic no és capaç d'assimilar tot el volum de gent que entra en motocicletes a Barcelona.
Llavors, disculpa...
S'aturaria en Barcelona.
Si les dades que estàs donant, que no tinc per què posar-les en dubte, són certes, perquè no es fa res. És a dir, on esteu aparcant vosaltres? On podeu, ara mateix?
Intentem seguir la normativa i, on podem, moltes vegades, doncs, bueno, la normativa, el noi, l'altre company que ha parlat, la part contrària... Bueno, entenc, possiblement no va amb moto i no se la sap, però la normativa de l'ordenança municipal ens diu que si les voreres són superiors a 3 metres i inferiors a 6, podem aparcar de forma paral·lela a la vorera. Uh-huh. A mig metre del final de la vorera, a mig metre de la calçada, diguéssim, interior, en forma paral·lela. Vale? I si són superiors a 6 metres, podem aparcar en forma obliqua o transversal. Vale? Què passa? Hi ha voreres, possiblement, que hi ha gent que aparqui en voreres, amb el qual, si agafem el metro, doncs igual no són de 3 exactament, igual són de 2,80, i la gent hi deixa la moto, també, amb aquestes voreres. Intenten no obstaculitzar la circulació que passi als vianants. I s'intenta, a veure, el que sí que no es veu i no és normalment vist és que amb una vorera de 50 centímetres trobis una moto sobre la vorera, perquè no passaria. Es parlava de l'exemple de la Vila de Gràcia. La Vila de Gràcia és la zona on menys motos hi ha a la vorera, perquè és que no hi ha voreres, clarament. És que no hi ha lloc per posar-les. Si poses la moto, no entren. Per això hi ha un altre plànning d'aparcaments allà i de més. I és molt més difícil aparcar a la Vila de Gràcia. La Vila de Gràcia és una de les zones que si tens que anar amb moto no hi vas, o tens que aparcar fora de la vila o busques un altre sistema, perquè allà no es pot aparcar la moto per dintre.
José Luis, ens deien, també amb dades a la mare, que parlàvem de dades, 90.000 motos mal aparcades cada dia.
Bueno, jo aquesta dada és la que ells tenen de l'estom. Mal aparcades, a què vol dir? Que obstaculitzen totalment el personal o que estan mal aparcades relativament a l'ordenança? Ja et dic, jo vaig amb moto, he aparcat a zones i també t'ho dic, no agafo el metro per mirar-ho, intento fer-ho amb passes. Si agafem el metro, igual sigui allà. Tant com 90.000 motos obstaculitzant les voreres, no ho crec.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa, que també em crida l'atenció. Estem parlant, és a dir, no és un col·lectiu. Són 44 associacions de Barcelona, 44, que no volen les motos a la vorera. A tu això et diu alguna cosa d'aquestes associacions? Ho dic perquè és una contundència bastant important.
Bueno, són associacions totes de veïnals. Hi ha associacions que no entenc molt bé per què s'adheren aquests comunicats de treure les motos de la vorera i no diuen, per exemple, per no treure les, el que veu parlat, per què no treure les terrasses de les voreres. O per què no treure les ornamentacions que posa l'Ajuntament algunes vegades, alguns maceteros per plantes que ocupen mitja vorera. Per mi aquests col·lectius són directament contraris a el que és la moto i voler amb moto. Pensem que la moto també és una solució a la contaminació de Barcelona. Vale? Redueix molt els temps de mobilitat, redueix molt el consum energètic, ja que una moto... A les censades de Barcelona, per exemple, quasi el 50% són motos molt petites, són de menys de 125 centímetres cúbics, per tant, el consum de combustible és molt inferior. Al ser molt més ràpides també generen moltes menys emissions perquè estan molt menys temps en moviment. Descongestionen la circulació. Per cada tres motos estacionades seria una estacionada d'un vehicle. de mobilitat amb dinàmic, podríem estar parlant també de dos motos per cada vehicle que entra. Jo crec que és una solució al problema de la mobilitat de Barcelona. Ara bé, es té que buscar la solució de com aparcar-les sense molestar ningú. Intentem posar-nos tots en moviment i veiem quina forma podem optar per podre aparcar, fent més estacionaments amb calçada, però això vol dir també treure cotxes. A veure què passarà al col·lectiu de cotxes si les comencen a treure estacionament per ells.
Déu-n'hi-do. L'encaix, crec que és un trencaclosques que moguis la fitxa cap on la moguis, sempre en surt un o altre perjudicat.
Bueno, per això han passat 4 anys i s'ha acabat la legislatura i estem on estàvem.
I aquí estem. José Luis, moltíssimes gràcies. Queda claríssim el teu punt de vista. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per donar-nos veu.
Hi ha moltes comunicacions.
Escolta, treu fum Twitter.
Només has de veure l'enquesta,
també.
L'enquesta frec a frec,
l'enquesta
no?
Continua frec a frec, però, escolta, guanyen ara una miqueta, per una miqueta més de distància, els que estan en contra d'eliminar les motos de les voreres. És a dir, la gent prefereix que es quedin com estan. Mm. Això ho voten un 52,1% dels 1.633 oients que han participat en aquesta enquesta. En canvi, un 47,9% és partidari d'eliminar les motos de les voreres. I entre les opinions, alguns, amb molt sentit de l'humor, per exemple, Citox va diu: claro que sí.